Aleix Mañosa, assessor financer i comptable a RIA Consultors. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, ben trobat.
Tenim feina?
Sí, una miqueta.
Perquè volem comprar un pis, volem saber quants diners hi hem de destinar, podem destinar, que a vegades els desitjos no són compartits amb el banc.
Gairebé mai, t'ho dic. Normalment acostuma a ser al revés, eh? Que desitgem molta cosa i us volem comprar un pis. Ja també som aventurats, eh? Perquè tal com van les coses ja és complicat.
Sí, sí.
Però sí, si recollim una mica el que hem vingut dient dies enrere, amb el tema de l'estalvi, que hem de fer aquella petita bossa pel dia de demà i tal, una de les coses que dèiem més enllà de la jubilació és per destinar-les, com feien els nostres avis, que sempre es deia estalviem per l'entrada del pis.
Ah, exacte.
Fins fa relativament poc no era ni obligatori. Si podies donar una mica d'entrada per comprar-te un pis o demanar una hipoteca, estava bé perquè et rebaixava la teva quota, el temps, i estava bastant bé. Des del 2008, més o menys, quan hi va la gran crisi de la subprime i de la pesca, la banca arreu del món tanca l'aixeta. Redueixen moltíssim tot el tipus de finançament i comencen a decidir que s'ha de posar una entrada. I ara ja estem al punt amb el que parlem d'entre... Hi ha certa flexibilitat, però el més habitual és un 20% de l'import del pis.
Compte.
Perdó, de l'import del pis no. Del preu més baix entre el preu del pis i la taxació del pis. Perquè si tu vols comprar-te un pis que et diuen que el preu de venda són 300, però la taxació són 280, el que et donem sempre és el preu més baix.
Exacte.
A partir d'aquí és el màxim que et donaran, un 80% d'aquell import. Que hem de fer molta caixa. Veiem com estan tots els pisos i hem de fer molta caixa. I no només hem de mirar això, sinó que, evidentment, el banc difícilment, per començar, donarà una hipoteca més enllà de la teva edat de jubilació. Ja, a nivell de termini ja és complicat. Per què mirem sempre fins a aquesta edat? Per tenir la quota el més assequible possible. Perquè, si no, doncs podríem dir, no, jo vull pocs anys, que vull pagar la hipoteca ben ràpid. Clar, si tens la sort de tenir un salari increïble,
ah,
sí. Si no, complicat. Per què? Perquè el banc et dirà que entre un 30-35% és l'import de la quota que et deixen. Es diu aquesta forquilla perquè així, més o menys a nivell mental, es parla d'un terç del salari.
Sí.
Això la hipoteca. Però moltes vegades no només tenim una hipoteca. Tenim potser una targeta de crèdit fraccionada, tenim el préstec del cotxe, tenim algun altre préstec dels estudis de la criatura, del que sigui.
Que se sumaria.
Clar, doncs moltes vegades que fa el banc diu, doncs, com a màxim, jo permeto que finançament que jo t'estic donant sigui el 40% del teu salari. Clar, si jo ja tinc una bona part destinada a altres coses, ja no em deixaran un 33%, ni un 35%. Potser em deixen un 27%.
Clar.
I, tal i amb la previsió actual de les pujades de tipus d'interès, segurament aquesta forquilla encara sigui un pèl més petita, perquè el banc diu, ara mateix l'Euríbor està al 3, però l'any que ve igual està al 4, amb la qual cosa jo ja em curo amb salut i ja t'ho rebaixo una mica més, perquè si no, no podràs fer front a tots els teus pagaments i generar una sèrie d'impagats, que és un problema pel que ha de pagar i pel banc a nivell de les seves pròpies auditories i les seves dotacions.
Bueno, és que s'havien fet disbarats, Aleix.
Sí.
Sembla una llegenda urbana, però jo conec gent que havia anat al banc i dir, necessito, a l'època, 300.000 euros, que avui en dia quasi bé no compres res, 300.000 euros pel pis. Té 400.000, compra't el cotxe i els mobles del pis.
Sí, sí, i les vacances...
Què m'has dit? I... Clar, els agafo.
Sí. Perquè en aquella època es vivia en un entorn amb el que es pensava diverses coses. Primera, que no sé per què, la feina durava sempre o hi havia la rotació suficient perquè si et feien fora o tu volies marxar de la teva feina, trobessis lloc amb qualsevol altra empresa amb un salari com a mínim igual al que tenies. Ja, primer, aquí ja... La pota aquí ja fluixeja bastant.
Sí, sí.
Segona premissa, que no sempre és així i ho hem vist en els últims anys, que el pis que et compris tu avui segur que d'aquí 10 anys val més. Doncs hem vist que després de la crisi els pisos van caure en picat.
Correcte.
Ara tornen a pujar moltíssim,
sí.
Però és que va fent així. Fins a aquella època venia molt de l'herència de la postguerra espanyola, amb el que hi havia un nivell de construcció, aquí a Andorra tampoc s'havia construït tant, amb la qual cosa la revalorització dels immobles era constant.
Uh-huh.
Era una inversió seguríssima. Ara hem vist que no és com,
no
és com comprar accions a borsa, però que un pis que valgui 300 no vol dir que demà valgui 400.
Uh-huh.
Igual et val 250.
Sí, sí, sí.
I per això els bancs ja n'han après de les crisis, perquè al final els bancs són totalment necessaris amb el nostre teixit econòmic, tant per les persones com per les empreses, però són empreses, no són ONGs, eh? Sí, que sí, volen primer recuperar el que t'han deixat
i
guanyar-s'hi la vida, sí. Perquè és el seu negoci, que és totalment lícit, però clar, com que es van passar de voltes en una època, ara potser estan massa frenats. Però bé, pel bé de l'economia global, més val el que estan fent ara que no el que es va fer en aquella època.
Estem d'acord, estem d'acord. Aleix, has dit una cosa molt interessant. Aquest 30-35, aquest terç del nostre sou, per diferents finançaments que puguem tenir, préstecs, hipoteca, el que sigui. I has dit una cosa molt interessant, com és el fraccionament de la targeta de crèdit, que imagino que això al Nadal també deu anar que treu fum.
Sí, hi ha diverses èpoques a l'any amb la que és bastant habitual, i una és aquesta. Finalment, què fa molta gent?
Però això ens pot enganxar els dits.
Sí, sí, com gairebé tota la vida, sobretot quan tens un deute, si no has fet una previsió correcta i no ho portes bé com ho has de portar, t'hi pots fer mal, no tant pel que acabes pagant, que sí, els interessos són molt elevats, sinó perquè pots tenir un deute constant allà sempre. Si tu tens una targeta de crèdit, que normalment no fas servir, perquè una targeta de crèdit, la diferència entre una de debit i una de crèdit és que la de debit t'ho carreguen al moment i la de crèdit t'ho carreguen a final de mes. I si tu no tens diners, pots anar al caixer, treus diners i et cobren un percentatge X perquè tu has demanat un crèdit d'aquella quantitat.
Correcte.
Una qual cosa, si tu no l'estàs fent servir mai, igual decideixes gastar tot el límit que tu tinguis amb la teva targeta, imagina't, dius 1.500 euros sí. Per tots els regals de Nadal i la roba dels nens i el que vulguis. I el banc moltes vegades té una figura dins la targeta que et fraccionen aquest pagament. Doncs tu saps que tindràs una quota mensual d'aquesta targeta. Uh-huh. Si tu no fas servir més aquella targeta de crèdit, no et genera cap problema, perquè tu aquells 1.500 igual els pagues en 3 mesos, en 4 mesos, amb els seus interessos corresponents, són baratos. Però tu has decidit fer-ho d'aquella manera,
correcte,
perquè potser és el finançament més ràpid que pots arribar a obtenir. El problema on el tens? Amb el que si tu tens aquell deute ja inicial de 1.500, però segueixes fent sempre servir la teva targeta de crèdit, cada mes tu vas pagant aquella quota, més el que ja estàs fent servir, i vas agafant també part del mes següent, i arriba un dia amb el que ja no pots fer servir ni la targeta perquè tens una pilota enorme. Doncs s'ha d'anar molt al tanto amb com hem de fer servir cada un dels productes que ens ofereix un banc, perquè ens ajudaran a la nostra economia, evidentment, però no oblidem que són una empresa i que s'hi volen guanyar la vida. Uh-huh. És molt important tenir seny amb els finançaments de les compres. Però no només la targeta de crèdit, sinó que hi ha gent que, per les seves vacances, per la tornada a l'escola de les criatures, per Nadal també, demanen petits préstecs al banc.
Sí.
Mateixa història. Els préstecs de consum normalment són d'uns percentatges d'Euribor més 6, Euribor més 7, que són a un temps potser de 6 mesos, un any com a màxim, però clar, el tipus d'interès és molt elevat. Si la quantitat no és molt alta, no et canvia gaire la vida, és veritat. Però hi ha coses associades aquí. Si no tenies una assegurança de vida, si no tenies targeta, una targeta de crèdit, hem de mirar tot el paquet que ens costa fer realment aquest tipus de despesa. Però no és només el fraccionar aquest pagament. Una altra cosa és que tu te'n vagis a qualsevol tipus d'establiment d'aquí a Andorra, o allà on ja vulguis, aquí a Andorra mateix, i n'hi ha que t'ofereixen pagar aquest monitor, que tenim aquí davant, a 3 mesos sense interessos. D'aquests, els que vulguis. Cap problema. 3 mesos sense interessos, cap problema, perquè realment no és que t'estiguin finançant realment, perquè és el 0%. Mm-hmm. El que t'estan fent és permetre fraccionar el teu pagament.
Que és diferent.
Que és molt diferent, perquè tu, si t'ho pots permetre, fantàstic, t'ho pagues de cop, dius, encara que m'ho pugui permetre, si em fracciones el pagament en 3 mesos, al 0%, ideal. El problema és quan comencem a entrar amb això, amb aquests microcrèdits, aquests préstecs que moltes vegades encavalles un amb un altre, perquè llavors et ve l'any següent i el viatge de noces i el no sé què. Clar, si anem jugant molt amb els préstecs i tenim aquesta cultura del consum excessiu, que és anar gastant i anar gastant, perquè si no gastem la roda no funciona, però tenim el món muntat d'aquesta manera.
Sí,
i ho hem vist el 2020, que un únic mes s'ha parat l'economia global i s'ha enfonsat tot, en un mes.
Sí, sí.
Dic que som com hàmsters a la rodeta, que si no estem girant no funciona. Llavors hem d'anar molt al tanto amb no enganxar-nos els dits amb molts petits crèdits.
Perquè entenc, Aleix, i no descobreixo la sopa d'all, que sortir d'aquesta espiral és molt complicat.
És molt difícil, perquè molta gent el que acaba entrant és amb el vici de demanar un crèdit per pagar-ne un altre.
Sí, sí, sí.
Que els bancs no hi entren gairebé mai aquí. Els bancs, si és per refinançar un deute d'una altra entitat o sigui, no acostumen a entrar-hi perquè ja veuen un vici aquí darrere.
Val.
Però tens empreses financeres que sí que ho fan, amb un tipus d'interès encara més elevat, que els impagats són encara més complicats, i que per això hem d'anar al tanto amb préstecs. Evidentment, hi ha vegades que, per més que estalviem, tens una punta de despesa del que sigui i has de fer servir finançament, que estan allà i són bons, però amb mesura, com gairebé tota la vida.
Sí. Bueno, sent conscient del que guanyes, no? No te n'entraran més, eh? Vull dir, no et vindrà al teu cap i et dirà, mira, aquest mes, com que sé que t'has enganxat, et donaré 1.000 euros més. No, no passarà això.
No, no, exacte. I amb la previsió de saber, el que dèiem, si tu tens el teu pressupost, el que dèiem l'últim fa un parell de programes,
sí.
Si tens el teu pressupost realment estructurat i saps més o menys les teves despeses, ho tindràs bastant més controlat. Si vius molt al dia o al mes, i això no vol dir que et sobrin diners cada mes, quan em refereixo a viure el dia, em refereixo a no tenir-ho organitzat, perquè tu pots viure en previsió cobrant el salari mínim perquè tu tens estructurades les teves despeses, que saps que són per sobreviure i poca cosa més, amb tot, tal i com estan els preus, o pots cobrar 10.000 euros al mes i viure el dia perquè tinc els calés i no sé ni que el que em ve ni em deixa de venir.
Sí, senyor. Sí,
l'important sempre és organitzar-se per evitar qualsevol tipus de sorpresa.
I insisteixo, tenir clar el que guanyes, perquè jo em puc organitzar de compraré el monitor, compraré el cotxe, compraré no sé què, compro. Ho tens tot molt ben organitzadet. I la quota d'aquí són 100 euros, i la d'aquí 150, i la d'aquí... Que sembla poca cosa, però va sumant.
Sí.
Home, no, a veure què guanyes.
Tenir, sí, clar, és que al final anem mirant i és quan tenim les grans sorpreses que un dia agafes una baixa i resulta que no tenies una cobertura
i
del salari, o pel que sigui, l'empresa ha tancat, canvia d'amos, t'has de jubilar i encara tens algun préstec. Clar, hem de veure no només com estem ara, sinó com podem estar l'any que ve. Gairebé tots aquests préstecs, el que diem, van indexats a un tipus d'interès que no para de créixer. Hem de fer les coses amb el màxim seny possible. Que hi ha vegades que tens un imprevist i és el que hi ha, eh?
Sí, sí, per nassos. Sí, sí.
Però, mira, els imponderables són el que són. Però si per sistema la nostra forma de treballar és aquesta, algun dia tindrem problemes.
Val. Escolta'm, una cosa que ens pot treure d'algun problema, no ens retirarà, és la loteria.
I tant, sí, clar.
Això et pot treure d'algun problema.
El primer que et dona, sobretot, és una alegria.
Sí.
Dona una alegria
sí, immensa. Sí, perquè caigut del cel, Aleix, escolta'm,
que
benvingut.
Són molt perillosos, eh?
Estic d'acord.
Perquè el diner guanyat fàcilment és el que més ràpid se'n va. Hi ha una estadística que diu que la immensa majoria de gent que li ha tocat loteria, però no només això, sinó euromillones i grans premis, en 5 anys estan arruïnats.
Que jo al·lucino, cada vegada que veig una notícia així, Aleix.
És perquè com que no t'ha costat res guanyar aquests diners, ara em compro una casa aquí, una casa allà, perquè no penses que les hauràs de mantenir després. Saps? Vaig comprant,
sí, que
això
no
és el Monopoli. Això realment té una despesa constant. Però la loteria de demà, dius, si et toca, ostres, el primer és una alegria. Premi 400.000 euros al dècim. Fantàstic. Tu aniràs tot feliç, dius, vaig a cobrar el meu dècim. Primer hem de saber que aquí no el podrem cobrar. Perquè és una empresa, loteries, que és espanyola, amb la qual cosa, per fer aquestes gestions, s'hauran de fer sempre a través d'un banc espanyol.
Val, o sigui, ens hem de desplaçar baix, eh?
No, haurem de fer els tràmits per poder anar a fer aquest cobrament.
Val.
A Espanya, els primers 40.000 euros, com que és una empresa espanyola, clar, de primeres comptem la tributació que hi ha a Espanya.
Uh-huh.
Els primers 40.000 euros són exempts de tributació amb aquest aspecte. És a dir, que els primers 40.000 gratis i els altres 360.000 tributen al 20%. Amb la qual cosa et faran una retenció d'aquest 20%. Tu pensaves que en cobraries 400.000
i no.
I en cobraràs 328. Dius, m'acaben de treure aquí més del 10% i jo no sabia ni què passava, això.
Sí.
Bé, fins aquí, dius, no anem malament, però bueno, 300 i pico mil euros,
que,
no està parlant.
Que segueixen caient del cel,
que tu tornes a Andorra i dius, ostres, però és que jo no sóc espanyol. Jo I encara que sigui espanyol, jo sóc resident fiscal a Andorra.
Correcte.
Perquè ara, des de fa molts anys, el que importa la vida per la nostra butxaca no és la nostra nacionalitat, sinó on hem de pagar els nostres impostos.
Sí, sí.
I en aquest sentit, com que nosaltres paguem els nostres impostos aquí a Andorra, hem de veure què passa amb això. El nostre IRPF directe ens diu que és un 10%. Bé, doncs llavors, si jo he pagat un 20%, això què vol dir? Que em tornaran la meitat. A priori hauria de ser així, però no és així.
Carai.
No, perquè Andorra, més enllà de que té un acord amb Loterías del Estado,
sí,
va haver un canvi del reglament com del joc, aquí no, es va crear el reglament del joc Andorra i de
sí,
més,
el crack, sí,
amb el que acaba fent, hi ha una consulta vinculant que va sortir el juliol o l'agost de l'any passat, que aquests premis són exempts. Amb la qual cosa, a tu t'hauran tret aquest 20%,
sí,
hauràs de reclamar a Hisenda Espanyola un ingrés d'una retenció indeguda. I l'Hisenda Espanyola et tornarà aquests calés. Tu finalment tindràs 400.000 euros perquè en comptes de viure a la Seu d'Urgell i ser resident fiscal espanyol, ho ets d'Andorra.
I l'Hisenda Espanyola no posa problemes? Perquè no hi ha pot. Aquest conveni no
clar,
pot, eh?
Clar, clar, tenim el conveni de no posar disposició, tenim un acord entre Andorra i Loterías de l'Estado, amb la qual cosa, per Andorra, no tributarà.
O sigui, a mi l'estat espanyol m'ha de pagar 400.000, eh?
Que, primer et pagaran els 328.000 aquests.
Correcte.
Llavors tu trigaran, perquè això, com sempre, totes les administracions cobren al moment i paguen quan poden,
sí,
doncs trigaran una mica més. Però bé, al final t'acabaran tenint, t'acabaran havent pagat a tu un premi de 400.000 euros,
val,
que és el que deies. Et retiraràs? No, no. Però et permet fer moltes coses. Que ens hem de tornar bojos si ens toquen 400.000 euros? No,
no.
Si ens toquen 400.000 euros, el pitjor error que podem cometre és dir, doncs ara em compro un pis de 350.000 i un cotxe de luxe de 50.000.
Sí.
Cagada. Perquè després allò que tens s'ha de mantenir. Lo normal, què és? Lo que s'ha dit tota la vida. Primer, tapa forats. Si no tens cap immoble, evidentment, invertir en un immoble és important. Perquè llavors ens podrà treure de problemes el
correcte
dia que ens jubilem, li podrem treure rendiment, no se sap mai. Però més val que mirem d'una part d'aquest premi el destinem a l'estalvi de cara a la jubilació, si podem, per petita que sigui la part, destinem-ho amb això, la resta per coses que realment haguem de necessitar. Si tens fills, guarda un trosset per quan hagin d'anar a la universitat, per si t'has de canviar un cotxe.
Exacte.
Però
deixem coixí.
Que tal i com ha arribat marxi,
malament.
És molt dolent, això.
L'última, molt ràpida, i tens 30 segons. Aleix, si jo cobro els 400.000, a qui he de pagar?
Aquí és exempt, no has de pagar res.
Dels 400.000?
No, no. Per IRPF aquí a Andorra no hauràs de pagar res. Perquè aquest, el que diu la llei de l'IRPF i amb aquesta consulta vinculant que es va fer amb el seu dia l'any passat, el consideren exempt, no es considera com un guany de patrimoni aquests tipus de guanys de l'atzar.
Aleix Mañoses, gràcies. Assessor, anava a dir, assessor financer i comptable RIA Consultors, gràcies.
A vosaltres i bones festes.
Gràcies igualment.